els camins. De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música. Fa alguns programes ja vàrem comentar que, al igual que havia passat en altres aspectes de la vida social i artística i cultural de la història del món occidental, les dones han estat també marginades en els aspectes musicals. De fet, ja vaig comentar que era complicadíssim trobar gravacions de compositores, tot i que si es fa una recerca es poden trobar un bon grapat de dones que han composat músiques al llarg de tota la història de la humanitat. Recordem el tal exemple que és conegut, que la coneguda poetessa Safo de la Grècia clàssica no sols era poetessa, sinó que també escrivia i dansava en les músiques que ella mateixa composava, de les quals, per raons òbvies, no tenim cap testimoni, perquè en aquell moment tampoc hi havia cap tipus de notació musical que es poguera escriure, o almenys que sapiguem nosaltres. Però la marginació que ha patit en aquest aspecte cultural, que era un aspecte de visibilitat social, evidentment, ha estat molt fort en el món de la música. En un programa anterior van traure del calaix de la història una gravació que va fer la gent d'Esperion 21, és a dir, Montserrat Figueres i Jordi Savall, sobre peces de trobaires, és a dir, la versió femenina dels trobadors. I ja era una cosa prou insòlita, però és que el cas d'avui és el d'una persona encara més insòlita, perquè anem a parlar de Hildegard von Bingen, o Hildegarda de Bingen, una autèntica personalitat no sols en aspecte musical, però també. Thank you. Hildegarda von Bingen va néixer en Bermersheim, a Alemanya, en el Hesse-Renà, és a dir, en el vall del riu Rin, l'any 1098, és a dir, estem parlant de finals del segle XI, al si d'una família noble alemana. Al ser la menor de 10 fills, va ser considerada que com a desena filla o fill que se tenia era el delme que calia donar-li a l'església al servei del Nostre Senyor. I per aquesta raó, quan tenia 14 anys, la varen dur al monestir de Disibodenberg, prop de la seva residència. Aquest monestir era masculí, però va acollir en aquell moment un petit grup de monges recloses en una celda annexa sota la direcció d'una tal Jutta de Sponheim. La cerimònia de clausura solemne es va celebrar l'1 de novembre de 1112, participant també Hildegarda junta Jutta i una altra reclusa. Ella va ser una persona que, al estar al càrrec d'esta Jutta, va ser una persona de la qual se n'ocupà amb molta cura. Segurament també influiria el fet de que la família era una família amb possibilitats, una família poderosa, i per tant en aquells moments ja se sap que normalment les filles o fills de famílies poderoses solien fer una ràpida carrera religiosa. Però en el cas de Hildegarda, això, que segurament també va passar a Xina, perquè quan va morir la seva protectora, quan tenia 38 anys, Hildegarda la va succeir al front de la petita comunitat que estava formada per aquelles recloses. En l'any 1115, aquella cel·la s'havia transformat en un petit monestir perquè havien augmentat el nombre de vocacions, i en aquest moment doncs varen decidir les autoritats eclesiàstiques que havia que ampliar, diguem-ne, eixa àrea femenina.
Oh,
En ese periodo en el que Hildegarda va a estar reclosa junto en ese petit grup de dones que estaven, diguem-ne, anexes a un menester masculí, va rebre una educació monàstica molt rudimentària, perquè tampoc Jutta era una gran intel·lectual ni una gran sàvia en els aspectes de religió, però li va explicar els rudiments del llatí per a poder seguir les litúrgies, la lectura de la Sagrada Escriptura, memoritzant els salms, i això va tindre la seva importància posteriorment, salms que se recitaven diàriament, evidentment, i el cant gregorià, que era el cant oficial de la litúrgia de l'Església Catòlica en aquell moment. Des de molt menuda, Hildegarda va tindre visions, visions que més tard la pròpia Església va confirmar com a inspirades per Déu. Evidentment, no estic afirmant això, estic donant notícia d'allò que diu les biografies de Hildegarda. En alguna he vist que segurament gran part d'aquestes visions podien vindre com a conseqüència de migranyes, però això seria llevar-li poesia a aquest tema. Recordem, per exemple, que una personalitat molt posterior, perquè és del 1500 i escaig, com Teresa de Ávila, també va ser conegut que tenia visions i l'Església les va acceptar com a autèntiques. Aquests episodis els vivia Hildegarda, se conta, de manera conscient, és a dir, que ni perdia els sentits ni entrava en èxtasi, cosa diferent, per exemple, al que després se comentava que passava amb Teresa de Ávila.
Thank you.
Com que això no és cap programa de vides de sants, sinó un programa de música, de músiques, cal que vos aclarisca un parell de coses abans de continuar en la vida i miracles. Bueno, això de miracles anem a ficar a banda perquè no se li adjudiquen miracles de Hildegard von Bingen. Però cal que vos comente que les músiques que heu escoltat fins ara pertanyen a un disc en el que estan algunes de les peces, antífones totes elles, d'una col·lecció que se diu Sinfonia Harmonia Celestium Revelationum, evidentment de l'autoria de la nostra homenatjada d'avui, i que han estat interpretades per un grup que se diu Le Flamboyant, que se pren prou llibertats amb les músiques de Hildegarda. Perquè cal aclarir que les músiques que Hildegard von Bingen va escriure, que les va escriure en notació quadrada, és a dir, la notació estàndard del cant gregorià més primigeni, és una notació que, primer, no parla de ritmes i tan sols marca una melodia, i això donava molta llibertat als intèrprets en principi i ara també, però que eren cants monòdics, és a dir, que es tractava tan sols d'una melodia on es glossava o es cantava, o com es vulga dir, un tros d'un salm entre una lectura de salms, que és la funció que tenen les antífones, i que tampoc duien, òbviament, acompanyament instrumental, com heu pogut escoltar. És un acompanyament instrumental molt lleu, d'una flauta de bec i alguna coseta més, i hi ha un tipus d'instrument de corda, però són llibertats que s'han pres els intèrprets perquè entenien que no faltaven al respecte de la melodia de l'autoria de Hildegard von Bingen, però que resultaven més atractives segurament per a l'oient actual. Això, aquestes coses en les músiques antigues sempre són molt discutibles i n'hi ha opinions per a tots els gustos. Evidentment, en aquell moment les coses no s'escrivien com ara, que s'escriuen de la primera fins a l'última nota en un paper pautat, es registra i va a l'SGAE i l'apunten i tens que pagar per interpretar-ho i no te pots eixir pràcticament, llevat, òbviament, les variacions típiques del jazz, per exemple, o coses d'estes. Però, clar, en aquell moment les músiques no tenien eixa funció socioindustrial comercial que tenen ara. I per tant no es tracta del mateix tipus de funció ni social ni artística que la que avui en dia es pot adjudicar a les músiques. Heu escoltat unes antífones, com he dit, que són la primera, es dia Odia peruit nobis clausa porta, la segona O frondens virga, la tercera O viridissima virga, la quarta, O victoriosissime triumphatores, la cinquena, O virga ac diadema, i la sisena, un Ave Maria, que és un responsori.
Kyrie.
al contrari de les interpretacions anteriors que vos havia comentat, aquestes dues darreres sí que respecten molt més l'esperit d'aquest tipus de cant gregorià. La primera és un Kyrie, està interpretada per la soprano Catherine Braskowski amb un sutilíssim acompanyament d'una campaneta per Joseph Rowe, i la segona és una peça d'unes vespres que es diu Oinis Spiritus Paracliti i està interpretada per l'escola de l'abadia de Santa Hildegarda de Bingen, una de les fundacions que va fer al llarg de la seva vida Hildegarda von Bingen, com ara vos comentarem. Ja hem comentat que Hildegarda tenia visions. En l'any 1141, als 42 anys i 5 anys d'estar regint la petita comunitat de monges en la que estava, li va sobrevindre un episodi viciós més fort i en aquest moment l'autoritat eclesiàstica li va dir que les escrivira, que escrivira les visions que tinguera. A partir d'aquest moment, Hildegarda es fica a escriure les seves experiències i donen com a resultat el primer llibre, que es diu Escívies, que vol dir conèixer els camins, que conclourà en 1151, però que prèviament, el 1148, el papa Eugeni III havia fet estudiar per un grup de teòlegs per a donar el seu vistiplau respecte a la correcció, respecte a l'ortodoxia d'aquests escrits. Com que allò va tindre un enorme èxit, la seva fama, a partir de la publicació d'aquest llibre, va pujar com la bromera i es va convertir en una mena d'adivina, de Sibila del Rin, li dient, on anaven a preguntar-li per coses, les coses més variades, pues tota la gent de la seva contrada i fins i tot grans jerarques, reis de per allí i nobles senyors, autoritats eclesiàstiques, etc. etc. En l'any 1148 també ella veu que allò se li quedava xicotet el local on estaven, com diguem-ne, apegats al monestiri masculí i fa força per aconseguir la fundació d'un nou monestir en Rupertsberg per a traslladar a la comunitat que ja havia crescut prou. Una vegada que va escriure aquest llibre primer, Hildegarda es dedica el nou monestir a l'elaboració de llibres de continguts molt variats, de física, de medicina, sobre plantes medicinals, sobre les malalties, etc, etc. I la seva fama ja se fa enorme. Ella cal aclarir, perquè si no se'ns va acabar el programa, no ho anirem a aclarar, no ho anirem a comentar. Per a ella la música no tenia cap funció estètica. Evidentment, la música tenia una funció absolutament religiosa, una funció per a divulgar els textos sagrats d'una manera més amena, per dir-ho així, i aprofitant també, evidentment, la emotivitat que dona la música a les paraules que s'estan cantant amb ella. En un moment determinat va tindre alguns problemes al final de la seva vida, després de que havia fundat un segon monestir, de Bingen, del que hem sentit al cor de monges, en el que ella va fer una carta per a explicar-li al papa, per causa d'un conflicte que va tindre en la gent de poderosa de la comarca, on explicava el significat teològic que per a ella tenia la música. És dir, no estem escoltant música amb ambicions estètiques, sinó amb ambicions filosòfiques i religioses.
Thank you.
Bé, les vicissituds de la seva vida posterior com a beata, santa o el que al final hagin decidit fer amb ella, perquè no està molt clar el tema, això ja vos ho deixo perquè us ho mireu vosaltres si vos apeteix, per on pugueu, per internet o per on siga. Però el que volíem avui era donar a conèixer l'obra d'una dona compositora importantíssima i d'una talla personal intel·lectual que destaca molt i molt, tant en la seva època com en general, dintre de les dones que han destacat en aquest camp de la música. Jo ja m'acomiado de vosaltres, ací al 104.4 de l'FM de València, Radio Clara, i al 101.4 de l'FM allà per la Xara, per la Marina. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa. Adeu.